IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
Bon vespre. El Consell d'Eivissa ha presentat la 7a edició de la campanya de consum de producte local. Això sí, és Nadal. Aquestes festes posa Eivissa a la teva taula. El Consell vol promocionar així les compres de proximitat. Vicent Marí, president del Consell Eivissenc.
Els productors, s'ha que apoyar-los perquè han passat moments molt difícils en la sequera que han patit, però afortunadament està ploguent, el qual garantitza que podran seguir sembrant.
Mentrestant, a Formentera, les compres de Nadal al comerç local tenen premi amb la campanya Per Nadal, compra a casa. Fins al 6 de gener, totes les compres que es facin als establiments adherits participaran en un sorteig de 300, 200 o 100 euros per emprar en la compra. La targeta de fidelització Compra a Casa compta amb 3.700 targetes en circulació i 30 comerços adherits. I a tot això, al Pilar de la Mola, a Formentera, s'ha fet avui la segona edició del concurs de salsa de Nadal en què han participat 8 persones. Paquita Juan ha estat la guanyadora. L'escoltam també a Jessica Tur, de la Comissió de Festes del Pilar.
Un bon caldo i bastanta ametlla i sucre. Pues que és que li agrada dolceta, jo m'hi agrada.
Aquest és el segon any que organitzem des de la Comissió de Festes de la Mola aquest concurs de salsa de Nadal, on bueno, hem fet unes inscripcions prèvies i llavors la gent pues, ve aquí, mostra la seva salsa i cada un té que provar la salsa de la gent.
I el cas és que la salsa de Nadal, el plat típic d'Eivissa per aquestes festes, per segon any consecutiu, es farà sense ametlla eivissenca. La ametlla que es produeix a Eivissa ve de Còrdoba i d'Alacant. De fet, s'espera que no n'hi hagi fins d'aquí a 15 anys d'ametlla eivissenca, fins que les noves plantacions d'ametllers donin els seus fruits. Saúl Madrid, director de Frutos Secos Eivissa.
Nosotros consumimos aproximadamente unos 20.000 kilos al año de almendra y estábamos hablando de Eivissa eran 1.000 kilos. Llevamos ya 2 años que no hay almendra, estamos a cero. El último año que compramos fue el año 2023. Se han hecho varios intentos de producciones que están en marcha. Están hablando de producciones a largo plazo, 15 años, 20 años.
Més coses. En internacional, mitjans de comunicació nord-americans parlen en aquesta hora d'una nova interceptació d'un petrolier en aigües del Carib, davant les costes de Veneçuela, per part de la Guarda Costera estadounidenca. Es tractaria d'un vaixell sancionat més després que l'any passat ja es va fer, que la setmana passada, volen dir, ja es va fer el mateix amb un altre petrioler que fou desviat cap a costes nord-americanes i n'intervingueren el cru. I repassaven a aquesta hora resultats esportius en joc, el Bola i la Barca de Menorca en Alça Gran Canària, amb empat a 2-7 i en joc el 5è i definitiu 7, i en bàsquet també l'Azul Merino Melilla, amb resultat de moment de 57-43 a favor de l'Azul Merino. Finalitzant ja el Connecta Balear Manacor Tarragona, que han guanyat els manacorins per 3-7-0, i en futbol el Poblense ha empatat a casa davant el Terrassa, mentre que en futbol sala, el Gasifred d'Eivissa ha perdut per 1-4 contra el Saragossa, i en futbol sala femení el Mercadal ha perdut 1-6 a casa contra el Gaitero Rodiles d'Astúries. Acabarem amb informació de servei perquè, per mort de la disputa demà de la cursa a peu de C entre Lloseta i Alaró, hi haurà afectació de les carreteres, bàsicament o fonamentalment, quant a les més destacades o més importants, la MA21-10 entre amb dues localitats, però també altres vies més secundàries perquè els corredors, els participants, tornaran cap a Lloseta pel camí d'Esraigue. Fins aquí les notícies de les 9 d'IB3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública, en el darrer butlletí a partir de les 10. Fins després.
Més informació a ib3notícies.com. El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.
ha mort la darrera orca captiva de Sud-amèrica. Ha mort Xamenc, un cetaci, un mascle d'orca que va passar 33 anys tancat a una piscina a 14 metres després de quedar avarat a una platja en 1992. El varen curar i el varen tancar. Ha mort Xamenc, tenia 36 anys i lo cert és que les orques viuen uns 30, així que aquesta ja era vella. Però els seus cuidadors destaquen que ha viscut tants d'anys perquè l'han cuidat molt bé. Es cuida molt bé un animal que podria tenir tot l'oceà per ell, tancar-lo a una piscina, sense oles, sense la seva família, sense poder nedar, tot sol. La vida no és només viure, és tenir qualitat de vida, i els animals també la mereixen. Sabeu allò de que les gàbies d'or segueixen sent gàbies? 33 anys captiu, penseu, ha mort Xamenc, un símbol contra el captiveri de cetacis per espectacles. I ja és hora d'avançar. Una societat avançada no pot permetre l'explotació d'animals. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Així comencem avui el Nautilus. En Pablo Morgantis, a sala de màquines, i en Dani Manau, al pont de comandament. Molt bona nit, Dani.
Bona nit a tothom.
Bé, comencem avui pel final. Al Periscopi hem de parlar de cetacis, veritat?
Efectivament, a la secció del Periscopi continuarem el que comentaves. Al darrer tram del programa hem de parlar de la mort d'en Xamenc i també parlarem d'un estudi que alerta dels alts nivells dels anomenats químics tòxics eterns, els PFAS, PFAS, que s'han trobat en animals marins com dofins i balenes.
Perfecte, abans tenim dues entrevistes i a la primera parlarem d'una investigació que us diu que els remolins superficials dels oceans s'estan fent més energètics i s'acceleren. A les nostres aigües no s'acceleren tant com a llocs com la corrent del Golf, però també. Això de la circulació oceànica es complica, la veritat, però cal que sapiguen com es comporten els corrents marins en aquest escenari de canvi climàtic, perquè això ho pot canviar tot a la mà, inclosa la distribució de peixos. Us parlarà d'aquest estudi la investigadora de l'IMEDEA, Ananda Pascual.
Després anirem fins a la Reserva Marina d'Esfreus, al pas que hi ha entre Eivissa i Formentera. 12 entitats conservacionistes de Balears reclamen que no se'n redueixi la protecció i destaquen els bons resultats que aquesta reserva ha tingut des que es va crear el 1999. Són entitats com la Fundació Amarilles, Arrels Marines, el GOP o Save the Met.
I nosaltres tindrem aquí els nostres estudis el president del GenGOP, que és com la filial d'Eivissa, el biòleg Joan Carles Palerm, i després hem de tenir temps per desmentir una cançó nadalenca. Aquesta, efectivament, els peixos de riu no veuen. Però ja us ho explicarem millor després.
Serà just abans de la secció del Periscopi, que ja hem dit avui que dediquem als cetacis.
Ja tenim sumari, anem a parlar d'aquesta investigació sobre els remolins que es formen a la mà.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
Anem a parlar ara de corrents oceàniques. Sabem que és un tema que a vegades no és fàcil d'entendre, però és vital conèixer com poden estar canviant els corrents i els moviments de masses d'aigua a l'oceà per mort del canvi climàtic. L'investigació en dades de satèl·lits ha canviat molt la nostra manera d'analitzar la mà i avui anem a parlar del que ens diuen 30 anys d'estudi de l'energia dels remolins que es formen a la superfície dels oceans. Sembla que aquesta energia està augmentant i ara ens explicarà què significa això una escenògrafa física que ja coneixem i que altres vegades ens ha parlat de l'importància dels satèl·lits. És l'investigadora de l'IMEDEA, Ananda Pascual. Molt bona nit, Ananda. Encantats de tornar a tenir-te al Nautilus.
Hola, bona nit. Encantada també.
Bé, crec que tenint en compte que darrerament se parla molt de corrents oceànics i podria haver confusió, podries començar explicant-nos què són i com es formen en concret els remolins i ja després veurem què heu descobert sobre ells.
Sí, els corrents marins són els moviments de masses d'aigua, el mateix que tenim el vent a l'atmosfera, als oceans tenim corrents que mouen, que transporten, a més, propietats, com pot ser la salinitat, la temperatura, també nutrients o plàstics, no? Sí. I, per tant, és important conèixer-los per aquestes aplicacions, també en temes de pesqueries, temes de larves, de grumers, etc. Però, sobretot, també amb un impacte climàtic important.
Mm-hmm. Quan parlam de remolins, ens referim a Edis? el que diuen ells.
Sí, remolins o eddies serien el que serien, però un poc també que coneixem més, per nosaltres més, més habitual parlar del que tenim a l'atmosfera, no? De les borrasques o anticiclons, i de a la mà tenim els remolins, que també són anticiclònics o ciclònics, o sigui que seria, però són tamanys diferents i es formen per diferents masses d'aigua, o sigui, les diferents propietats de temperatura, de salinitat i també degut a la rotació de la Terra, és una combinació de forces.
I els vents? I els vents també?
I els vents també també influeixen en alguns... Sí, sí, també hi ha una interacció entre l'atmosfera i els oceans, i això s'aporta a port de rius, o sigui, de diferents, que fa que tinguem aigües que en diferents propietats, per exemple, l'Atlàntic és una aigua menys salina que la Mediterrània, i quan entra aquesta aigua per Gibraltar, després se generen uns, com hi ha uns canvis d'aquestes propietats, se generen uns corrents marins que fan que redistribueixen propietats en tot el Mediterrani, per exemple.
Molt bé. Bé, amb l'anàlisi de 3 dècades de dades obtingudes en satèl·lits, de 1993 a 2022, heu arribat a la conclusió de que l'energia d'aquests remolins està augmentant. Explica'm-ho, per favor.
Sí, és important remarcar, bueno, que això són 30 anys de dades, i això se va començar tenint dades així de precisió, com deies, de l'any 90, finals del 92, són satèl·lits que mesuren el nivell de la mà, que estan a una alçada d'uns 1.000 quilòmetres, i mesuren variacions de nivell de la mà d'un poc centímetre, o sigui que això és un avanç tecnològic molt important, i de forma continuada s'han anat tenint diferents tipus de satèl·lits, i a partir d'ells se pot calcular, d'aquestes dades de nivell de la mà, se pot calcular els corrents, i nosaltres el que hem fet, i això també és interessant perquè va sortir la idea aquesta, de veure, aquesta energia associada a aquests corrents està augmentant o no? Això és una idea que ens va sorgir un dia a un congrés fa uns anys, i l'hem començat a analitzar, o sigui, això és una feina de bastant anys, i el que hem obtingut és que pareix que sí, que efectivament està augmentant a nivell global de tots els oceans del planeta, i en concret a les zones on hi ha ja molta variabilitat, en les zones on hi ha energia, bastanta energia, però és que cada vegada n'hi ha més, cada vegada els corrents s'acceleren, cada vegada les velocitats són majors, i per això de totes formes són uns estudis que han combinat diferents tipus de dades, de diferents satèl·lits, i bastant rigorós, no? Perquè rigorós científicament, perquè per poder mesurar aquestes diferències necessites un càlcul estadístic bastant complets. No?
I què pot estar produint aquest increment de l'energia en els remolins?
Clar, això és la gran pregunta. Ara aquí, la primera passa que hem fet és caracteritzar-ho. I que ens ha duit molta feina, com dic. I ara, la següent passa és entendre per què està passant. No? I això és una de les incògnites que tenim ara, i és un poc un dels reptes que jo dic ara de l'any que ve, quines són les preguntes científiques. Una d'elles, aquesta, pensant que s'augment de la temperatura i l'estratificació pot estar jugant un paper important per l'augment de la temperatura, per el canvi climàtic, però ja t'he dit que encara s'ha d'investigar bastant.
Clar.
I és un poc una de les coses que estem en el nostre equip d'investigació.
Que està treballant, sí.
Explorant, i a diferents llocs. També hi ha llocs on no és significatiu aquest augment. Per exemple, en el Mediterrani també he fet un estudi específic i hem vist que la zona de Mar d'Alboran hi ha dos girs importants, dos remolins, que sí que s'estan intensificant, i en canvi hi ha altres zones que no és significatiu l'augment, perquè això s'ha de ser molt, molt rigorós. A vegades no és simplement agafar unes dades i la primera, no, aquí hi ha una anàlisi molt, molt detallada.
Clar, i sobretot quan hi ha encara tantes preguntes. Heu detectat que les dues regions on el canvi és més acusat són la corrent del Golf i la de Kuroshio, que és el Pacífic. Són dos corrents a més càlides i ràpides. Aquestes dues circumstàncies podrien tenir alguna relació amb l'increment de l'energia?
Sí, és el que és l'hipòtesi un poc que tenim, i també és això, que són zones que ja de per si són molt energètiques, molt ràpides, com dius, i per tant allà a més els resultats són molt robusts. Altres zones no estan clar, i aquí en canvi sí que és hi ha una evidència clara amb tots els resultats. A més també és curiós el corrent del Golf, perquè Per altra banda, hem sentit parlar de, sí, que hi ha un debilitament de SAMOC, d'aquesta circulació atlàntica meridional, que diuen que potser se debilitaria i que això faria que tinguéssim després un col·lapse, no?, del clima, un canvi, que hi hauria un refredament. I, en canvi, nosaltres no veiem el debilitament, sinó que veiem en superfície que les corrents s'estan accelerant. És un tema que està en debat, és un debat a nivell internacional bastant intens, i hi ha els models prediuen una cosa, les observacions estan dient nosaltres que no són exactament iguals, per tant, fa falta molta recerca encara.
Efectivament, el vostre estudi planteja una gran pregunta, perquè és cert que hem sentit a parlar molt d'això, de que la circulació meridional de retorn de l'Atlàntic, no sé com dir-li exactament, que té un país de noms, sí, aquesta part de la circulació termalina del planeta, pot debilitar-se per l'escalfament global, però si la corrent del Golf és una corrent superficial, a més integrada dins d'aquesta circulació atlàntica, com encaixa, no sé, que augmenti d'energia. Clar, això podria... És a dir, si per un costat es fos veritat que es pogués ralentitzar la corrent atlàntica, si la corrent del Golf que ja està dins, per altra banda, és més energètica, això, no ho sé, com podria encaixar-se? Es podria contrarrestar?
Clar, clar, sí, sí, és tal qual que estàs dient. Uh-huh. I és un poc, és que nosaltres dèiem, bueno, hi ha tot uns articles que van un poc en la direcció de que sí que hi hauria un debilit... bueno, hi ha alguns indicadors de que hi ha, sí, hagut moments que hi ha hagut un afebliment de SAMOC, però després hi ha altres que no. Vull dir, és un tema que està en debat i per això el nostre estudi aporta unes altres dades. Nosaltres aquí no intentem ser el més objectius, yeah, i rigorosos possibles en les dades de satèl·lit, que tampoc, clar, que són superficials i es transporta una cosa integrada de tota la columna d'aigua. Per tant, clar, necessites dades de satèl·lit, però també dades de in situ, que són dades de perfiladors o de boies que estan fixades a diferents punts. Sí, una cosa, sí, integrada, no? Sí. Però veiem que en superfície no tenim cap indicador que ens digui que és que hi hagi un debilitament. Per tant, això ara nosaltres estem en un grup també de debat sobre aquestes qüestions a nivell científic i és això que s'ha de, com sempre, que s'ha de ser prudent també de no... de segons quins missatges, a vegades també un poc catastrofistes, no? De col·lapse. Nosaltres no compartim aquesta visió, yeah, en aquest sentit. Que això no vol dir que, evidentment, és que hi ha un canvi climàtic que podria explicar fins i tot aquest augment de temperatura, podria explicar, com deia abans, l'augment d'energia, mm-hmm, però i de corrents en superfície, però el que és tota és qüestió de SAMOC, bueno, és complexa i s'ha d'analitzar.
Està clar.
Sí, sí.
Bé, m'ho has dit que la Mediterrània...
Vull dir que hi ha molta feina per, sí, sí, per fer i per investigar, i necessitem aquests equips.
Bé, m'ho has dit que la Mediterrània no és un dels llocs on l'energia sent més grossa, s'augmenta l'energia, però en tot cas, a un lloc més o menys local, com pot ser la Mediterrània Occidental, què podria passar si realment... aquesta tendència a que els remolins fossin més energètics és bé, fos així.
Sí, aquí, entorn de les Illes Balears, no veiem evidències de que hi hagi aquest augment. Sí que, Alboran, el mar d'Alboran és entre, diríem, el sud d'Andalusia i el nord d'Àfrica, tota aquella entrada des de l'estret de Gibraltar cap a Algèria. En aquella zona sí que és una zona que sí que els corrents són bastant intensos i sí que veiem que hi ha hagut un augment i aquesta acceleració podria produir un poc de canvis. Però, de totes formes, encara no te puc dir exactament quin impacte podria tenir, perquè ja dic que ho estem analitzant, però sí que tindria un impacte a les corrents un poc més en sistema general de tot el Mediterrani.
Ja. Podria canviar un poc distribució d'espècies per ses larves?
Podria impactar, sí, sí, podria distribuir distribució d'espècies o després també que tingués un efecte amb els canvis de temperatura, uh-huh, I, bueno, està aquesta pregunta oberta encara.
Ja, clar.
O sigui que ara la feina ha estat sobretot de caracteritzar,
sí,
i d'assegurar-nos on pot ser que estigui passant. Hi ha una zona també de Mediterrània Oriental que veiem que hi ha un debilitament allà i pareix que estaria lligat amb una... perquè és una zona on hi ha uns remolins que estan afectats per el règim de vents,
uh-huh,
i pareix que seria que estaria lligat amb un canvi de règim de vent que hauria fet que se debilités. És el que la hipòtesi que tenim sobre aquesta.
Està clar que aquest estudi ha obert moltes portes. Bé, en aquestes tres dècades s'ha augmentat el número de satèl·lits i suposo que la informació que poden obtenir, això podria explicar en part els resultats?
Sí, això és més una bona pregunta perquè, de fet, una de les coses que hem estat mirant és que, clar, augmentat en principi teníem uns dos satèl·lits que combinant traiem uns mapes de corrents i després cada vegada n'hem tingut més i ara hem arribat a lo millor tenir 6 o 7 i aquest augment d'energia en segons quins llocs pot estar lligat a l'augment de satèl·lits, per tant pot ser un artefacte que no dona, i per això hem treballat en diferents productes, combinant diferents números de satèl·lits per veure la fiabilitat de les dades. I clar, ara per ara podem veure les senyals amb molta més resolució i sobretot des de que tenim el satèl·lit SWOT,
sí,
que és un satèl·lit que es va llançar, que també n'hem parlat
vegada,
que es va llançar a finals del 22, i en els quals nosaltres, bueno, ja tenim moltes dades i estem veient que estan poden quantificar l'energia amb una precisió molt, molt major. I, de fet, veiem que el nivell d'energia és molt major del que estimàvem amb els satèl·lits anteriors. Així que també obri moltes portes. Estem en un moment de molta... La veritat, molt, molt estimulant. I que, bueno, que hi ha moltíssimes... La qüestió és això, que estan una quantitat de dades molt grans que per poder gestionar tot això necessites també tots els recursos possibles.
Clar, està clar. Això és important.
També tenir que tenir intel·ligència artificial,
sí,
per poder reconstruir tots els senyals i també temes de filtrat de renou, perquè les dades aquestes tenen renou i cada vegada hi ha productes nous que canvien, han de validar amb dades in situ, que han fet campanyes amb bois de deriva per comparar els corrents del satèl·lit i in situ, i res, estem entretenguts.
Sí. Està clar, està clar. I de bé, quan tingueu alguna resposta en tornarem a parlar, aquí ho deixam. Ananda Pascual, sí, investigadora de l'IMEDEA, mil gràcies a tu i a tot l'equip per el treball, per ajudar-nos a entendre els oceans, i molt bona nit.
Bona nit, gràcies a vosaltres. Adéu.
El Nautilus, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les illes. IB3 Ràdio és investigació. IB3 Ràdio s'omple de cançons i nadales de tot el món. Concert de Nadal dels cors del Teatre Principal de Palma. Un acurat repertori en què els membres dels cors infantil, juvenil i titular posaran veu i esperit nadalenc a la ràdio pública. Concert de Nadal, el dia de Nadal, a les 9 del vespre a IB3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Tots entitats conservacionistes de Balears han expressat la seva preocupació perquè les exigències de la pesca recreativa podrien reduir de manera considerable la protecció de la que va ser la primera reserva marina de l'arxipèlag, la reserva dels Freus, el pas entre Eivissa i Formentera, que es va crear el maig de 1999. Els pescadors recreatius, sobretot els de Formentera, varen oposar-se aquest estiu a la proposta d'ampliació que va anunciar el govern balear perquè les reserves marines es limiten la pesca, no?,
que de fet és la idea d'una reserva marina. Anem a analitzar la situació amb el president d'una d'aquestes entitats ecologistes que demanen que no es redueixi la protecció dels preus. El tenim amb nosaltres als estudis Vetres Ràdio a Eivissa, Sant Rafel. És el president del GenGop, el biòleg Joan Carles Paler. Molt bona nit, ben tornat al Nautilus.
Molt bé, moltes gràcies, molt bona nit.
Bé, explica'm-nos millor quina és la situació.
Bueno, ho has resumit molt bé. És una reserva ja amb història, no? Ja té,
sí.
Ja té això, des de 90, més de 24 anys, no? I està solapada, l'espai de la reserva es solapa en l'espai protegit com a parc natural, dins del parc natural de Ses Salines, i en aquest cas la reserva pesquera és una eina que se solapa no només per la conservació dels ecosistemes marins, sinó en aquest cas per permetre, a més, una recuperació de les espècies objectiu per a la pesca professional i, de manera indirecta, per la pesca recreativa. L'objectiu de la reserva és treballar per aconseguir incrementar la biomassa de peixos i llagostes, fonamentalment, a l'interior i a l'exterior de la reserva, no? Aconseguir que aquí hi hagi un increment de la supervivència dels exemplars que permeti repoblar les zones properes.
No només peixos, clar, sinó també invertebrats i tot el que siga d'interès pesquer, clar.
Efectivament.
I bé, a la pràctica, permetre capturar... bé, el que s'està dient és permetre capturar dins la reserva 5 quilos de peix comercial, més una peça grossa, que és el que demanen els pescadors, sí. No? Això resta molt de sentit, a parlar d'una ampliació de la reserva i
clar, la reserva funciona molt bé. És una reserva que és un espai complicat. Els freus d'Eivissa i Formentera hi ha centenars, milers de vaixells creuant aquell espai. I no és un espai senzill, no?
És un espai molt massificat.
Ni menys per aquests recreatius que vull dir, és un espai perillós.
Sí.
I el que és, a més, un espai en una quantitat d'illots. A Mallorca, segurament, i els menorquins tampoc sabran, hi ha una sèrie d'illots enorme entre Eivissa i Formentera. Això dona moltes diferències en fondaires, no? I això dona més diversitat d'espais, més biodiversitat de diferents animals que poden trobar un espai on viure. Hi ha molt de peix de roca, hi ha molt bons fons, molt bon també, està aquí la praderia Posidònia declarada patrimoni.
Sí.
És un espai amb molts de valors i a la vegada amb aquesta pressió alta. La reserva ha servit perquè es multiplicar la biomassa, però sobretot per la zona de reserva integral, una petita zona de reserva integral que està prop d'Espardell, que en principi la idea original era que fos rotant i anés canviant d'espai, en la pràctica s'ha mantingut sempre la mateixa, i sobretot aquí els quilos de biomassa per hectàrea s'han multiplicat, crec que recordo, per 6, 7, des de que es va declarar la reserva. Això implica que els peixos són més grans, i això no és una dada tonta. Els peixos tenen la seva biologia implica que quan més gran és el cos del peix, de la femella que posa els ous, més ous posa cada any, no? I això fa que les postes siguin majors, la possibilitat de supervivència també ho és perquè no va ningú a pescar, i això està permetent multiplicar també fora de la reserva, de la zona integral, les poblacions de peixos i de llagostes. És un espai on poder trobar fossos i altres espècies que difícil és trobar les grans fora de la reserva.
Això t'ho volia preguntar perquè crec que és algo que hem de deixar molt clar, perquè sobretot també ho he discutit amb alguns pescadors, això, no? Perquè sempre han parlat de la necessitat de protegir els juvenils, el pezcanyines, no? Que teníem inclús un anunci, però se mos oblida la importància dels peixos grossos, i sobretot amb anfosos, és molt important que els peixos més adults se'ls deixi créixer perquè són els més, bé, els més productius,
és
no?
És més productiu, sí. Sí, per
això és molt
per
important.
Claro,
clar,
sí, sí.
I a més és cert que aquesta reserva ha aconseguit en 25-26 anys són, això no només augmentar la biomassa, sinó també augmentar els peixos grossos.
Els peixos grossos, no? Això és...
S'enfosa és un gran exemple, de fet, en aquest programa en vàrem parlar una vegada de la efectivitat d'aquest efecte reserva, que li deim, no? I aquí els freus eren molt important. I bé, us has parlat de s'espardell. Un altre punt important és el cas particular de Catillot. Estan parlant de sillotes espitioses amb més, amb la protecció més grossa que es pot tenir, però que se sona més oest, es permet la pesca professional i ara els pescadors recreatius també volen ser iguals, no? Aquí també tenim un problema.
Sí, és aquesta. En realitat, el que volen els recreatius és, en les condicions que han demanat, els 5 quilos, i, o almenys en aquesta proposta, no? Els 5 quilos per dia o un animal gran, estan demanant igualar les condicions dins de la reserva de fora. Això implica que, a la pràctica, no hauria ninguna reserva, no hauria ninguna diferència, i els únics que tindrien restriccions serien els professionals.
Ja.
L'important d'això és que la reserva està creada pels professionals per evitar que col·lapsi un sistema i d'aquesta manera mantenir una economia més diversificada i en possibilitat real de que existeixi sector primari. I això hauria de ser el principal de la reserva. No és una qüestió ambiental, és una qüestió de, en aquest cas, de conservació, d'una manera de viure, de mantenir les cofradies, de que hi hagi un mínim de sobirania alimentària.
Clar.
Hi ha coses allí. Igualar les condicions dins i fora pels que no són professionals segurament farà molt difícil mantenir la pesca professional en el futur. Si és el que volem o no, és una altra cosa. Ja. En altres, el que veiem és que realment, a la vegada, fent-lo bé, ha permès recuperar biomassa, recuperar biodiversitat i peixos grossos, que com dius, són els que donen més opció de que les espècies es mantinguin dins i fora de la reserva. El que nosaltres voldríem és que s'incrementassin el nombre de reserves. Necessitem una reserva a la zona nord. En fi, o se podria intentar repetir el model. I el que ens trobem ara és això, una que des de, en realitat,
un pas enrere,
més que des del principi s'ha demanat això. Vull dir, no és una cosa nova. El que és nou és que ara el Consell d'Eivissa sí que ha agafat aquesta sol·licitud, no?, aquesta demanda, podríem dir, històrica, i l'ha posat damunt la taula davant del govern. I aquesta és la passada enrere. Actualment els recreatius han d'entendre, crec jo, que són recreatius. És un hobby.
Que no es pot equiparar.
No s'hauria d'equiparar a una professió. Llavors està la conservació de l'espai i la conservació de les espècies, no? Però sempre mantenint aquesta idea, és un hobby. I jo què sé, jo també me varen prohibir, quan es va crear el Parc Natural, entrar en els estanys de salines a observar ocells. Jo vaig tenir que canviar la meva manera d'observar ocells.
Clar.
I ara els veig de molt més lluny.
És una qüestió de prioritats, clar, sempre, no?
I ells me varen, no? El pla d'ordenació va determinar que jo ja no podia entrar, doncs ja no he entrat. I és el que hi ha.
I ja no podem anar a les illots.
Claro, però pots anar al 99% del territori pitius i bussejar i pescar.
Bé, en realitat tu has comentat, no?, si l'objectiu hauria de ser augmentar la biomassa de peixos i també complir els objectius del 30% de les aigües protegides per l'any 2030, i està molt lluny d'aquest objectiu, a més.
Sí, crec que recordar que està a l'1, a Balears, si no m'equivoc, i mos queda molt.
I sobretot de reserva integral, que també és lo important, no?
Sí, s'ha de fer tot, no? Vull dir, zones més dures, zones més blandes, i les reserves integrals, és que tenim perfectament l'exemple, no? Al principi, fins i tot els pescadors professionals estaven en contra, i ara els pescadors de Formentera el que volien era demanar l'ampliació, no? Perquè veuen que és útil.
Els pescadors professionals estaven d'acord.
Claro, no ho estaven al principi, no? Fa 25 anys.
Ja.
Ara ho han vist. És veritat que funciona i és un exemple que tenim. Vull dir que
hauríem de créixer en reserves marines. Quina proposaries tu, les espitioses?
Home, sempre s'ha parlat d'un espai proper a Sant Hilari, com podia ser Tagomago, Illa Murada, que pot ser un poc més al nord. Aquestes sempre anirien bé. I bueno, llavors tenim la cofreria de Sant Antoni, que igual per ells aquesta de, aprofitant el mateix espai que ja està protegit, no? De Conillera...
Sí.
Bueno, però bueno,
bé,
això al final
està protegit ses bledes, es Vedrà i es Vedranell, un trosset petit,
claro,
per cert.
La part terrestre i un poc marí, però no són integrals, tothom pot anar a pescar.
I s'Espartà no ho és, no entra... Clar, allí també es podria plantejar, però clar, si veiem que no anem
endavant,
no anem endavant, sí. Està parlant de, en fi, fantasies. Estan parlant de conservació un mar sobreexplotat que ha perdut poblacions pràcticament de totes les espècies, això és així, pot ser el que ens haurien de plantejar perquè la conservació d'uns ecosistemes dels que depenem tots, al final, l'han de decidir els que l'exploten. Ens hauríem de plantejar que potser necessitaríem una figura diferent a les reserves marines d'interès pesquer.
Bueno, sí, ja la tenim. Vull dir, si tenim espais, tenim les reserves naturals, tenim els espais naturals...
Espais... Clar, però l'àrea marina claro. Protegida a les illes, el que tenim bàsicament és reserves, a part de Cabrera, sí. El que tenim són reserves marines d'interès pesquer. I clar. Potser amb això moltes vegades la gent no entén que els ecosistemes també importen, que no clar. És només una qüestió d'explotar els ecosistemes.
Clar, clar, bueno, però en realitat sí que tenim, tenim el parc natural de les Salines que inclou la zona marina...
Sí.
Vull dir, i a la vegada, una part d'aquest parc és reserva pesquera. Uh-huh. Però casualment es solapen, però sí. Podien no ser-ho.
Yeah.
I el que passa és que el parc, l'ordenació a través del parc és més lleu, si yeah, vols,
clar.
I podia ser més dura, però no ho és. I és la part pesquera la que ha ajudat a controlar, a l'impedir l'accés a una xarxa de bou, pues, clar, protegeixes a les pesqueres i a les no pesqueres. Al final és una eina que te dona un plus.
Sí.
Però podia haver-hi zones de reserva integral, igual que a la part terrestre, és més fàcil de vigilar. Hi ha zones del Parc Natural de les Salines i també dels illots de Ponent, que la part terrestre, alguns illots, són reserva integral i no se poden funyar. I no els fonya ningú, en teoria. Igual ja. Que aquí no pesca ningú. És una altra qüestió. És més difícil de vigilar. Però sí que és una sí que se pot, i se podia fer a la figura de parc natural sense problema. El que sí necessites més esforç de vigilància
clar.
Per fer complir una norma que si només està en el paper, al final no serveix per res.
Efectivament, si està en el paper, ho tenim claríssim que allò dels parcs de paper, no?
Mm.
Bé, en aquesta anàlisi hem d'afegir que les llicències de pesca recreativa a les Illes Balears han augmentat significativament els darrers anys. Tenim més de 45.000 llicències a tot Balears i creixent, entre 6.000 i 7.000 a Eivissa i Formentera. Bé, també és un factor que hem de tenir en compte.
Clar, per això també imagino que ara el Consell d'Eivissa ha pres en més consideració aquesta petició que durant anys no ha tingut ressò.
Ja, suposo ara poden fer més pressió, vols dir.
Clar, quan més, igual que abans, no? Jo que sé, els caçadors també, hi ha molta llicència de caçador, i també poden influir més o menys en l'horda de veda de caça, no?
Uh-huh.
I aquí pues, jo crec que passa un poc el mateix. És veritat que s'ha incrementat enorme, vull dir, enormement.
Sí,
són milers més dels que hi havia.
Això és una pressió important.
Clar, també és veritat que no, els que passejam o els que anem pel camp no tenim un carnet, no pagam una llicència i no sabem quants som els que voldríem ja. que no es caçàs a terreny lliure, per exemple. No?
Ja.
I bueno, és, aquest número al final és una eina.
Ja, potser el que falta és un poc de consciència, no? De que realment tenim... Vull dir, la mà està sobreexplotada. Mm. Potser hi ha gent que no ho entén, que no entén que realment han perdut biodiversitat, han perdut massa de peixos. No ho sé, potser això la gent no ho veu perquè és la mà i mentre segueixin pescant alguna cosa ja pensen que hi ha alguna cosa que pescar.
Clar, i poca gent dura 20 anys pescant o bussetjant, no? I igual ha començat fa 5 anys en aquests 2 o 3 o 4 mil nous, de, no? I duen 3 o 4 anys, sempre han pescat igual. Sempre han vist una mida d'enfós.
I no són conscients de que realment...
Clar, ja. És possible, però...
Potser ens ho podríem preguntar també als bussetjadors, a què pensam, que som els que han vist clar. Desaparèixer queixos amb fosos grossos.
Sí, sí, sí.
Clar, vull
sí,
dir, sí, jo això...
Hi ha testimonis, hi ha fotos, hi ha vídeos, tot, i està la gent que posseja des de fa molt de temps.
Clar.
Que alguns pesquen i altres no, vull dir, també, no? Vull dir, però,
ja, ja.
Però sí que és cert que no hi ha aquesta sensació de respecte i pertinença al medi marí, mm-hmm. I no, ningú sembla que tingui aquesta estima real per
ja.
Pel territori. No?
Pensant només en explotar-lo.
Sí, en aprofitar-lo i en fer, jo que sé, turtes calamars
sí.
i els calamars són meus.
Però el cert és que jo que duc més de dues dècades, bussetjant sempre en el mateix lloc, jo he vist com desapareixien els grans enfosos, amb ells, petits,
sí.
Grossos, se'n veuen molt pocs,
molt
i és que saben que tenen algun lloc, evidentment, no ho deim mai, vull dir, clar. Ho amagues. Vull dir,
clar.
Això és...
Bé, és comprensible totalment, perquè veus el que passa a la resta del territori, no? I com aquesta... I perquè coneixes, i saps que això, que aquell en fos gran fa tres vegades més cries que l'altre.
I això també és difícil d'entendre. Es veu que la gent això li costa també allò dels pezcanyines, que dèiem, no? Sí. Bé, en uns mesos es suposa que es presentarà un text en ampliació a les noves normes de pesca. Us plantejaríeu fer al·legacions? Fareu al·legacions?
Sí, jo suposo que sí, que sí. Si el document que surt no implica passes enrere, pues evidentment hem de fer al·legacions. A més, és molt important, de fet, al principi mencionaves aquella nota que havien difós unes quantes entitats.
Sí.
La majoria no tenen gent a Pitiuses treballant, no són persones, no són entitats que treballen a Pitiuses.
Els marines, per exemple.
Sí. És un precedent molt negatiu per tota la xarxa de reserves, no? Per tot el territori marí de les illes. Que comencem a tirar enrere el que va costar tant arrencar, I ara, de repent, a pesar de que han funcionat i que estan donant fruits en el sentit de quilos de biomassa disponible, és un precedent horrible que llavors es repetirà i començaran a demanar els de Menorca i llavors els de Mallorca o al revés.
Clar.
I acabaran en un model que és d'èxit, no?
Ja.
Aquesta és les poques coses que podem dir que hem fet bé des del punt de vista de la conservació.
Sí, sí, les reserves marines són importants i, a més, qualsevol reserva, qualsevol punt de Balears és patrimoni de totes les illes perquè és tot el mar Balear, vull dir, el tenim que entendre com algú, bé, sense fronteres, no?
Sí, com és.
Clar, exacte. Bé, ho deixarem aquí, ja estirem pendents del que passi en els pròxims mesos. Joan Carles Palent, biòleg, president del GEN. Mil gràcies per venir a veure-nos aquí. Sempre ets benvingut.
Moltes gràcies a vosaltres.
Medi Ambient i Ciència a IB3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Manda Tur.
Us han posat una mica nadalencs perquè us volem explicar una coseta sobre aquesta cançó, que per cert és la versió de Parchís, dels Peces en el Río, un clàssic. Potser sou dels que han escoltat aquest tema de tota la vida, en algun moment us heu dit, però a veure, com que els peixos veuen? Els peixos veuen? I de aprofitar l'ambient de Nadal, us ho explicarem.
La resposta ràpida és que aquesta cançó és un error. Com pot ser que els peixos veguin? Els peixos de riu no veuen. És possible que els hagueu vist obrint la boca, obrint i tancant la boca, i us hagi fet la sensació que veuen, però en realitat estan respirant, i encara que poden empassar-se una mica d'aigua en fer-ho, no només no necessiten veure, sinó que els senta malament. Així que orinen molt per desfer-se d'aquesta aigua que inevitablement entra al seu organisme.
Ho explicarem una mica. Els peixos de rius i llacs tenen una concentració de sals al seu organisme, els seus fluids corporals, superior a la de l'aigua dolça que els envolta. I si traguen massa aigua, podrien morir, ja que no podrien mantenir la integritat de l'organisme abans que s'equilibressin les concentracions interna i externa. Per això tenen mecanismes per intentar que entri la menys aigua possible, només la que necessiten per determinades funcions. La seva superfície corporal és impermeable, per exemple, per evitar un excés, i per això tampoc es dediquen a veure si entenem aquest verb com un acte voluntari. O sigui, la diferència de si bec un got d'aigua perquè tinc set o si m'empasso l'aigua sense voler llançar-me la mà. En definitiva, els peixos de riu no veuen i no haurien de fer-ho, i per tant la cançó nadalenca s'equivoca. Però, per altra banda, els peixos de mar sí que veuen, i ara segur que entendreu més bé la qüestió.
I ho explicarem. Ja sabeu que l'aigua de mar és salada. A cada litre d'aigua hi ha una mitjana de 33 grams de sal i la major part és clorur sòdic.
Bé, un incís. La concentració de sal varia una mica entre oceans, ja ho sabeu, i la salinitat del Mediterrani, de la Mediterrània, per exemple, és alta. I arriba una xifra entre 36 i 39 grams de sal per litre. Però sí, la mitjana és d'uns 33. Seguim.
La majoria dels animals, anèmones, esponges, estrelles de mar, mol·luscs, tenen la mateixa concentració de sals de l'aigua de mar, així que tot està en equilibri.
Però n'hi ha d'altres, i en aquest grup entren la major part dels peixos, que tenen en els seus fluids corporals una concentració de sal més baixa que el medi on viuen. I per mort d'aquesta diferència de concentracions, perden aigua, que es filtra a l'exterior a través de la pell i es deshidraten. Per això necessiten beure aigua constantment per compensar.
Estan parlant, esclar, de l'osmosi i el fenomen del moviment d'un líquid a través d'una membrana semipermeable. L'aigua sempre flueix als cossos des de les concentracions menys salines, en aquest cas el peix, cap a les que són més salines, l'aigua de mar que l'envolta. L'osmosi, de fet, és un mecanisme biològic molt important per al metabolisme celular dels éssers vius.
Bé, doncs ja ho sabeu, els peixos de riu no beuen, perquè es poden morir si ho fan, però els peixos de mar necessiten beure constantment. Recordeu-ho quan escolteu sa cançó. Potser us han donat una bona història per explicar el sopar de Nadal. El Nautilus, des d'Eivissa i per a totes les illes, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les Balears. IB3 Ràdio és servei públic. Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears. Per la nit de Nadal, l'equip de Xiu Xiu se prepara per oferir-te des de les 8 un programa especial nadalenc que inclourà el discurs del rei a les 9. Després, entre avui i demà i Eclàctic, seran els anfitrions d'una nit tan especial. I a mitjanit, Orbitant Nadal, on Tito Fuster serà l'encarregat d'una curada selecció musical. Passa la nit de Nadal amb IB3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Amanda Tur.
Començam el periscopi i anem a parlar d'un estudi que assenyala els alts nivells de químics eterns que amenacen dofins i balenes i, clar, en general, tota la biodiversitat marina.
Sí, fins ara es pensava que aquestes espècies marines, en viure en aigües profundes, no estaven exposades a aquest tipus de contaminació, però ara els científics han comprovat el contrari. Hem d'aclarir que no és que estiguin sempre en aigües profundes, sinó que solen alimentar-se en aigües profundes.
Han de respirar.
Exacte. Han de respirar i també fan altres coses també a prop de la costa i, sí, i de la superfície, però el seu habitat més habitual és el de les aigües profundes. I es pensàvem que no patien aquesta contaminació i resulta al contrari, que els mamífers marins no són immunes a les PFAS, que són els químics tòxics eterns o també coneguts com a substàncies perfluoroalquíliques.
Quina recerca s'ha fet per verificar-ho?
Un equip ha analitzat teixits de 127 animals, de 16 espècies de balenes, de balenes amb dents, i també dofins en aigües de Nova Zelanda, incloent dofins molars i catxalots d'immersió profunda. Són espècies que han buscat ja expressament també en aquest sentit per buscar el que estava més aïllat de la superfície. La recerca s'ha publicat al Science of Total Environment i ha encès les alarmes sobre la salut al llarg termini de les espècies marines, després de detectar en aquestes espècies nivells sense precedents de PFAS en dofins i balenes d'aigües profundes.
Perquè varen escollir, us vas comentar, no? Dofins i balenes va ser per algo molt concret.
Sí, era per aquest motiu, perquè desenvolupaven la seva vida especialment en l'entorn més profund dels mars, i també s'ha de dir que de les 16 espècies que van escollir, 8 d'elles, la meitat, era la primera vegada que s'avaluava aquests nivells de PFAS. Yeah. Era la primera vegada que calia veure si estaven afectats o no. Entre aquestes espècies a les quals no s'havia mesurat l'exposició a químics eterns hi ha el dofí d'Hector, que és una espècie endèmica de Nova Zelanda, i 3 espècies més de balenes morrudes. Llavors, segons la doctora Caterina Peters, que és l'ecòloga marina de la Universitat de Wollongong relacionada amb aquest estudi, aquests animals van ser seleccionats perquè es consideren espècies indicadores, indicadors naturals, naturals, no? Sí. És a dir, que poden reflectir l'estat del seu ecosistema. En principi, esperaven que aquestes espècies que s'alimenten principalment en aigües profundes, com els catxalots, tinguessin menor contaminació d'aquest tòxic, però que altres que són més costaneres, com els dofins d'Hèctor. Però els resultats són demolidors i sembla que sigui on sigui, no hi ha cap lloc on amagar-se d'aquests productes químics.
Sí, hem de parlar un poc d'aquests productes químics, recordar la gent que són, no?
Sí, els PFAS són composts de fabricació humana, són sintètics, que estan presents en productes que són quotidians per naltros, com els teixits antitaques, aquests que no es poden tacar, els utensilis antiadherents, tothom pot pensar...
El teflon.
Exacte, per exemple, i en envasos alimentaris. Se'ls coneix com a químics eterns perquè triguen milers d'anys a degradar-se de manera natural i mentrestant s'acumulen en l'ambient i en els organismes vius.
Bé, quins riscos suposa l'exposició elevada a aquests tòxics?
Clar, no són innocus. Encara no es coneixen del tot l'impacte dels PFAS en la fauna marina, però els investigadors apunten que poden alterar els sistemes immunitaris i reproductius. De fet, l'any 2022 es va detectar trastorns autoimmunos similars al lupus en cocodrils causats per aquests PFAS, que habiten, són cocodrils que habiten aigua que estan contaminades a Carolina del Nord. I també en humans ja contaminen l'organisme de gairebé tots els ciutadans europeus, inclosos nens, inclosos dones embarassades, i s'han relacionat amb càncer, amb infertilitat, amb malalties tiroïdals i amb supressió del sistema immunitari. Els experts assenyalen que fins i tot les espècies oceàniques i d'immersió profunda estan exposades a nivells similars de PFAS, o sigui, tant a fora de la mar com dins de la mar, la qual cosa posa en relleu l'amenaça global que representa aquests tòxics. Els resultats d'aquesta recerca confirmen que els químics eterns estan presents fins i tot als racons més remots de l'oceà, posant en risc la salut de dofins, de balenes i també, evidentment, de moltes altres espècies marines. Tot això fa evident que cal una regulació internacional més restrictiva i promoure alternatives en aquests químics, alternatives més segures per reduir l'impacte que ja estan causant aquestes substàncies tòxiques.
Bé, i també havíem començat el programa parlant d'una orca que ha mort de naixement i acabarem també parlant d'ella, no?
Efectivament, en parlàvem al principi del Nautilus, ha viscut 36 anys, ha estat una vida llarga per una orca, però ha passat la major part de la seva existència dins d'una piscina, no a l'oceà. La seva defunció exposa novament les conseqüències físiques i emocionals del tancament prolongat en espècies altament intel·ligents. Activistes i especialistes demanen, reclamen posar fi a aquesta pràctica.
Bé, mos ha de pareixer un crim ja en aquestes altures, no?
Sí, a mi m'ho pareix, hi ha molta gent. El debat semblava superat, però la mort d'en Xamenc justament ens recorda que encara avui hi ha espais que es donen a aquestes situacions, no? Hi ha una evidència científica que, de fet, hauria de derivar en normatives i legislacions més estrictes. En Xamenc va passar més de 3 dècades en una piscina artificial aïllat de l'oceà, sense poder formar vincles estables.
Que és molt important, això dels vincles culturals i familiars de ses orques, és molt, molt important.
Sí, i de tants altres animals, també. I sense possibilitat, a més, de desenvolupar aquests comportaments complexos que caracteritza aquest tipus d'animals, que són animals amb una intel·ligència molt elevada.
Sí.
Hem de dir que una vida en captivitat té efectes directes sobre la salut mental i física dels cetacis. Hi ha hagut diverses organitzacions de defensa d'animal que reclamen que la captivitat redueix l'esperança de vida i genera sofriment crònic. Crec que avui dia tots ho entenem. Els cetacis en captivitat presenten sabers comportaments estereotipats, tenen un sistema immunològic més feble i una mortalitat significativament major, encara que en aquest cas de Xamenc sembla que va viure més del que era esperable, no?
Yeah.
Però l'habitual és que tingui una vida més curta. La història d'aquest exemplar és només la mostra més visible d'un problema que és bastant estructural.
Perquè no només xerram de cetacis, clar.
Efectivament, estàvem parlant de Xamenc, que és una Menorca, però hi ha també un cas recent que reforça aquest punt de vista i és la defunció de l'elefant a Kènia. Es va traslladar el 2024 a un santuari d'elefants de Brasil després de 40 anys d'atacament, 40 anys de captivitat. La seva arribada al santuari va destapar unes conductes que no havia pogut tenir en dècades. No? De fet, va començar a revolcar-se en terra, es dedicava a explorar el territori lliurement, es relacionava amb altres individus...
Clar, imagineu.
Coses que, clar, en captiveri doncs no estava fent, i això, clar, després de l'impacte acumulat d'anys de privació... Es va demostrar pel que estava fet i el que tenia capacitat de fer que no se li deixava fer. I encara que finalment va morir perquè era un elefant gran, tenia una certa edat, doncs la seva breu experiència en llibertat va demostrar el potencial reparador de l'alliberament, no? Després de la crueltat del confinament que havia patit, l'alliberament va permetre que la seva natura es pogués expressar.
I hi ha qui encara defensa que es poden fer espais més adaptats per acollir aquestes espècies en captivitat.
Sí, no deixaria de ser una manera de disfressar la realitat. Jo recordo, tinc un record personal de l'orca Ulisses, a la zona de Barcelona.
Famosa,
sí, va estar molts d'anys. I llavors, en aquella època, jo era petit, com tanta altra gent, no tenien consciència del mal que estaven fent en aquell animal per tenir-lo on el tenien, per poder-lo veure fent un parell d'acrobàcies. Llavors no hi havia debat, no? Perquè no teníem la informació. Potser jo parlo un moment també que era un infant, no? Però hi havia gent adulta doncs, que t'hi portava, i hi havia gent adulta que no es plantejava, que no tenia cap dubte, perquè no estava el debat socialment previst, es donava per fet que estava bé aquella orca allí. Però ara tenim l'evidència científica, tenim dades, tenim tot el coneixement, i clar, la solució no passa per fer una piscina més gran, sinó que la solució passa per posar fi al que és la vida en captivitat, en espècies, sobretot en espècies d'aquest tipus orques, elefants...
Que saben que són intel·ligents i que pateixen.
Exacte, que necessiten, a més, extensions vastes, no? L'elefant necessita una gran sabana per poder recórrer, i així l'orca a l'oceà, no? I a més, són animals que viuen en estructures socials complexes, que necessiten estímuls del medi ambient, etc, per poder desenvolupar la seva vida en benestar, no? Res d'això es pot fer tancat en una gàbia o en una piscina.
I d'allò del zoo de Barcelona, de petit em varen dur a vora floc de neu, a Copito de Nieve, em vaig posar a plorar i em varen tenir que treure d'allí. Sí que... Bé, ho deixem aquí per avui. Mil gràcies, Dani. Com avui al Periscopi hem parlat molt de cetacis, me n'anirem en Les ballenes, de Roberto Carlos, un altre tema preciós de la nostra selecció per un món millor. En Pablo Morgantis a Sala de Màquines i en Dani Manau i jo mateix al Pont de Comandament, tornant dissabte que ve. Mentrestant, us desitgem un bon Nadal. I no oblideu també en festes cuidar el planeta i ser un poc més sostenibles. Molt bona nit.
¿Cómo es posible que soporte tu conciencia mirar los ojos de quien muere frente a ti y ver al mar que se debate suplicante y hasta sentirte un vencedor en ese instante? No es posible que en el fondo de tu pecho tu corazón no tenga lágrimas guardadas que derramar sobre ese rojo derramado en esas aguas que has dejado tú manchadas. Tus nietos te preguntarán qué es lo que sabes de las ballenas que cruzaban viejos mares. ¿Cómo es posible que tú tengas el coraje de no dejar nacer la vida que surgió en otra vida que no tiene hogar seguro y solo pide su existencia en el futuro? Cambiar tu rumbo